Fent Ruta, el programa turístic de Ràdio Balaguer. Al Fent Ruta farem un tomb per la comarca de la Noguera, recomanant-vos experiències i promocions. Traurem el nas per la finestra per posar-vos al dia de totes les activitats turístiques programades als Pirineus i a les Terres de Lleida, i us proposarem concursos que no us podeu perdre. Fent Ruta, l'últim dijous de cada mes a les 9 del matí i amb redifusió a les 8 del vespre a la sintonia de Ràdio Balaguer.
Bon dia a tothom, sigueu benvinguts a Ràdio Balaguer.
Bon dia. Un mes més us acompanyem en el programa més turístic de la ràdio, el Fent Ruta.
Avui us acompanyem amb una edició d'estiu on us portarem alguna de les propostes que tindrà lloc durant aquestes properes setmanes, aprofitant que, a poc, sembla que deixem enrere els mesos de confinament.
Enguany es porta el turisme de proximitat i, per tant, des del Fent Ruta, que sempre hem apostat per aquest tipus de turisme, estem molt contents de portar-vos novetats i propostes a fer sense anar gaire lluny, sense pràcticament sortir de la comarca i de les terres de Ponent.
Així és, i avui començarem el programa anant fins a Artesa de Segre, més concretament fins al petit poble de Seró, un poble on s'hi fa cervesa artesana i molt bon vi, i on també tenen un equipament cultural molt especial.
Doncs sí, és l'espai transmissor del Túmul de Seró, un equipament especialitzat en el turisme familiar on s'hi exposen uns monuments que tenen uns 5.000 anys. Ens ho vindrà a explicar el Javi Bermúdez.
Déu-n'hi-do, 5.000 anys. I tenim més coses. Després hem convidat als estudis a la gent del Centre Excursionista de Balaguer, aprofitant que el senderisme s'està convertint en un dels principals pols d'atracció de la Noguera. I per això hem convidat a l'associació Al Fent Ruta, oi?
Sí, sí. I vindrà el Nil Ortiz i l'Àlex Ortiz, del Centre Excursionista. Els hi preguntarem si és veritat que som una de les millors comarques de Catalunya per a fer senderisme i quines són les propostes que ens ofereixen des del Centre Excursionista per descobrir tot aquest potencial.
Déu-n'hi-do. I a l'espai Trau el nas per la finestra, quines són les propostes més destacades, Maribel?
Doncs mira, tindrem una miqueta de tot. Repassarem els horaris del Centre de l'Or, explicarem les noves visites vespertines que estan preparant des del Centre d'Observació de l'Univers i repassarem algunes de les activitats que es duran a terme als espais naturals de Ponent, entre les quals una que es durà a terme al bosc de Ribera de Balaguer, concretament a la Vultra, que hi ha vora les Franqueses.
I no només això, anirem, em sembla, també a veure els horaris per visitar el centre de Talarn, la central de Talarn, al Pallars Jussà, i repassarem les visites virtuals que es poden fer d'unes coves que hi ha molt a prop d'aquí, les coves de la Roca dels Bous a Sant Llorenç de Montgai.
Sí, i tenim concurs també avui al Fent Ruta, oi?
Doncs sí, el Javier Bermúdez, de l'Espai Transmissor de Seró, ens portarà entrades per visitar el Túmul de Seró. Estigueu atents a l'entrevista i després, ja ho sabeu, caldrà que entreu al portal de l'emissora per participar al concurs.
Així ja ho hem explicat tot. Si us sembla bé, ens presentem el qui us acompanyarem durant aquesta horeta. Us estem parlant el Jaume Barbà i jo mateixa, la Maribel Pedrol, en la locució i els guions. I també hi són, tot i que no els sentim, el Mingo i l'Oriol, els encarregats de tocar els botons per fer que tot això funcioni.
En nom de tot l'equip, moltes gràcies per acompanyar-nos. Comencem amb el Fent Ruta. Benvinguts.
Fem Ruta.
I continuem al Fent Ruta, el magazín turístic de Ràdio Balaguer, amb aquest especial de propostes de cara a l'estiu, de cara al juliol. Després de la revetlla, toca pensar en l'estiu, què farem aquest estiu. I per començar ja amb una proposta xula sense sortir de la comarca, tenim als micròfons de Ràdio Balaguer el Xavi Bermúdez. Xavi, bon dia.
Hola, bon dia.
El Xavi és un dels socis que gestionen un equipament museístic molt divertit que hi ha al municipi d'Artesa de Segre, que és l'Espai Transmissor de Seró, ho dic bé això, o el Túmul de Seró, com se diu exactament?
És correcte. El nom és una mica enrevesat, és l'Espai Transmissor del Túmul de Seró.
Molt llarg, eh?
L'Espai Transmissor, habitualment.
Sí. Normalment se'n diu l'Espai Transmissor, però és l'Espai Transmissor del Túmul de Seró.
Correcte.
I suposo que si té un nom tan llarg és perquè té moltes coses a oferir, no?
La veritat és que és una oferta força completa, és molt curiosa. Tenim pràcticament un 50% de visitants, de gent del territori que els interessa la història, els interessa l'arqueologia, perquè el que tenim dintre del museu és una col·lecció prehistòrica. Després ja en donem més detalls, però també, de l'altra banda, tenim molts visitants que venen interessats per l'arquitectura, perquè el mateix edifici té un interès arquitectònic, ha rebut diversos premis I en si la visita intentem lligar les dues coses, explicar l'edifici, explicar com es va concebre aquesta arquitectura i després la col·lecció de dintre que ens desvetlla una història molt i molt interessant.
Me sembla que fins i tot l'edifici on està albergat aquest equipament cultural del municipi d'Artesa de Segre, del nucli de Seró, ha guanyat algun premi FAT, ho dic bé això?
Correcte, va ser Premi FAT d'Arquitectura 2013, però a part va representar Catalunya a la Bienal de Venècia, entre altres certàmens on ha tingut distincions. Per tant, és un edifici que, encara que potser hi hagi gent del territori que no el conegui, és un edifici conegut internacionalment, molt ben publicat en revistes, i que no us hauria sobtat gens passar-hi un dia i trobar-hi un autobús d'arquitectes d'un altre país, n'hem tingut fins i tot la Xina, que venen expressament a veure l'edifici.
Molt bé. Per tant, recordem als oïdors que s'acabin d'incorporar. Estem aquí al Fent Ruta, al magazín turístic de Ràdio Balaguer. Vull parlar amb el Xavi Bermúdez de l'espai transmissor del túmul de Seró i ens està explicant que aquest equipament cultural està dins d'un edifici que ha guanyat molt reconeixement internacional en termes arquitectònics. Si et sembla bé, Xavi, passem de l'edifici, de l'envoltori, a la col·lecció museística. Què hi ha exactament? Què alberga? En què consisteix aquesta col·lecció de prehistòria que hi ha al túmul de Seró?
Tenim les restes arqueològiques que van sortir a una excavació que es va fer l'any 2007. És un jaciment prehistòric, és un jaciment que quan s'excava veuen que és un dolmen. Aquesta idea del túmul és aquest monticle on s'hi enterren les restes humanes, però la curiositat és que, a part de ceràmica, a part d'altres objectes que podeu suposar en una tomba i que haureu vist en molts museus, les parets de pedra, les lloses de pedra que configuraven aquest dolmen, aquesta tomba, estaven totalment esculpides. Es va poder deduir que havia estat anteriorment unes grans estàtues, unes grans escultures que en un moment donat es tallen, es trenquen a bocins i d'això se construeix el dolmen. Però en qualsevol cas estem parlant d'unes restes molt excepcionals, de 5.000 anys d'antiguitat, que en aquest cas i tenim l'exemplar més alt de tot Europa, de 7 metres d'alçada, d'aquestes escultures que representaven una mica els ancestres i les divinitats d'aquesta gent, d'aquesta cultura.
Per tant, podríem dir que al túmul de Seró hi ha un dels monuments més antics de la comarca, amb uns 5.000 anys d'història, i que aquest monument, a veure si ho he entès bé, Xavi, que tu ets l'expert, hi hauria una sèrie de menhirs, per dir-ho d'alguna manera, de dolmens, que estarien posats damunt d'una muntanyeta i d'això se'n diria damunt d'un monticle, això seria un túmul. Llavors, la gràcia és que aquestes pedres havien estat reutilitzades. És a dir, primer van tindre un ús com a estàtues...
Si expliquem en ordre cronològic, clar, sí. No són els monuments més antics de la comarca, perquè penseu que teniu art pintat, art rupestre, que és encara més antic, que és el paleolític, sí. Però passem uns quants milers d'anys i fa 5.000 anys, des d'ara, o 3.000 abans de Crist, aquesta gent ja són agricultors, són ramaders, és el que en diem el neolític, fan ceràmica, i en un moment donat aquesta gent decideix aixecar uns enormes monuments. Quan diem enormes vol dir que el més gran té 7 metres d'altura, era la cosa més alta que s'havia construït a Europa fins al moment, és realment excepcional. Fan aquests monuments, que són, com deies tu, amb la forma d'un menhir, que és una pedra allargada, el graven i fan unes figures geomètriques que s'ha deduït després d'anys d'estudi, que el que representen són les vestimentes d'uns personatges, una espècie de déus o referències als avantpassats, que aquella gent tenia com a referència. Tu arribaves al poblat, arribaves a peu de camí al poblat d'aquella gent i tenies tres grans monuments d'aquest format. Després, amb el temps, va passar que va haver-hi algun canvi cultural, un canvi social, que va fer que aquest tipus de monuments ja no els fos interessant o haguessin de canviar. Els van esbocinar, el que havien estat aquells tres grans monuments, els tallen en 7 bocins, i d'aquests 7 bocins el que fan és construir-ne, fer-ne les parets i fer-ne la coberta d'un dolmen, d'una gran tomba per la comunitat. Per tant, en un jaciment, i que si vols després explicarem en més detall, que es troba per total casualitat, el que es troba són dos jaciments amunt. A través d'ell coneixem aquest primer moment d'aquestes tres grans escultures i després un moment en què tot això es canvia i d'aquelles pedres en fem una tomba, que és el que en diríem un dolmen amb un túmul al voltant.
Per tant, inicialment són pedres que són un simplement escultures verticals d'aquestes grans alçades i després, en un moment donat, es reaprofiten aquestes pedres amb detalls i decoració i es converteix en una tomba, per entendre'ns, en un dolmen, un espai funerari, una tomba funerària. Escolta'm, ara ho has apuntat, a mi m'agradaria que ens expliquessis com va ser la troballa d'aquestes pedres que tenen 5.000 anys a les esquenes. Em sembla que va ser un cas molt fortuït, no? Com va anar?
Sí, encara que als arqueòlegs ens agradi tenir tot més o menys conegut i controlat, de vegades comptem amb l'atzar, i en aquest cas aquest jaciment és un cúmul de circumstàncies que en aquest cas ens van a favor. Imagineu-vos, nosaltres tenim el que en diem unes cartes arqueològiques, uns mapes on, gràcies al coneixement que s'ha anat acumulant al llarg de la història, sabem que en aquesta zona hi ha un jaciment, aquí un altre, aquí un altre. De vegades, simplement, gràcies a la ceràmica que aflora en superfície, imagineu-vos un camp llaurat, doncs que ha tret de superfície ceràmica romana, ceràmica ibèrica, ja tenim determinat que en aquella zona doncs, hi ha un jaciment. Què va passar en aquesta zona? Mai havia quedat constància que hi hagués un jaciment arqueològic. Doncs, l'any 2007, com dèiem, s'hi planeja doncs, fer un ramal del Segarra-Garrigues. No és la canonada troncal, sinó que és una de les que deriven cap a regar els camps. Prèvia que es faci aquesta obra i bon equip d'arqueòlegs, que mira si, a veure si allà on ningú hi ha trobat mai ceràmica, doncs mira, resulta que sí que n'hi havia i no ho sabíem. Passen per tot el traçat, no es veu res en superfície, i llavors comencen les excavacions. Imagineu-vos aquesta canonada, per tant aquesta línia recta, havia de passar 3 metres de fondària per guardar les pendents necessàries, i és aquests 3 metres de fondària que, fortuitament, la pala rasca el jaciment, desplaça algunes pedres i es veu que efectivament és un jaciment arqueològic. I l'endemà mateix hi havia un equip d'arqueòlegs. Clar, això el que ens dona aquest cúmul de circumstàncies, en aquest cas doncs, favorables, és que el jaciment estava colgat sobre 3 metres d'argila, aportat per l'erosió, per les pluges acumulades en aquests 5.000 anys que dèiem, i casualment la rasa va anar a passar just per sobre el jaciment. És un jaciment tan petit, imagineu-vos aquesta tomba que us dèiem, que si haguéssim desplaçat aquesta rasa 5 metres a dreta o a esquerra, el jaciment no el trobem, i ara mateix no estaríem parlant amb vosaltres. Per tant, vam tenir la gran sort en aquest cas que una obra hi topés, i que a partir d'aquí es pogués investigar i es posés en valor el conjunt.
Fantàstic, perquè vull dir que ho havia de dir, O sigui, això és una troballa casual mentre es feia un dels ramals del canal Segarra-Garrigues. Molt bé. Estem al Fent Ruta, el magazín turístic de Ràdio Balaguer. Avui parlem amb el Xavier Bermúdez. El Xavier Bermúdez és un dels socis que estan gestionant un equipament molt singular que tenim a la comarca, concretament al municipi d'Artesa de Segre, a la part més oriental del municipi, hi ha direcció cap a Andorra, direcció cap a Pons, al petit nucli de Seró, hi ha l'espai transmissor del túmul de Seró. El Xavier ens ha explicat una mica l'origen d'aquest equipament cultural, l'origen i també una de les coses que han d'explicar molt bé, que és un edifici, més a més, que ha guanyat molts premis, i com ha anat també el procés casual de troballa d'aquest jaciment. Però ara, Xavier, ens agradaria que ens expliquésseu exactament quines activitats hi dueu a terme, perquè al final això és un equipament cultural. Em sembla que, sobretot, teniu un molt públic familiar, vol dir que teniu una proposta, sobretot, molt participativa per a famílies. Ho dic bé, això?
Tenim un públic molt divers, entre ells famílies, i sempre intentem adequar doncs, el perfil de la visita a aquells visitants que tinguem. Penseu que l'espai és bastant reduït i tot plegat està pensat com una escenografia. Tu vas entrant mica en mica i vas descobrint, vas traient capes d'informació d'aquest jaciment arqueològic, i el que intentem fer perquè la gent en gaudeixi al màxim és fer sempre la visita guiada. Per tant, arribaríeu al museu, us trobaria o la Cristina o jo habitualment, i us explicaríem, com deia, els dos valors que té aquest museu, que és primer l'edifici, com està plantejat, com intenta encaixar amb el paisatge, i després anar descobrint mica en mica què és aquesta troballa i quin és el màxim d'informació que en podem treure. Realment, la cireta final és quan s'accedeix a l'última sala, que és on hi ha les grans pedres esculpides que formen part d'aquest conjunt. Com deies molt bé, l'activitat habitual que fem són aquestes visites guiades. Compteu que hi som sempre els dissabtes matí i tarda i els diumenges al matí.
Tornem-ho a dir, això és dissabtes matí i tarda i diumenges al matí. Quant dura més o menys aquesta visita guiada?
I tots els festius també tenim obert.
Dies festius també?
Habitualment és una visita que es pot fer en una hora.
En una hora, per tant,
flexibles i segons la disponibilitat de la gent, doncs la podem allargar més si hi ha més temps i interès o bé.
Molt bé. És una visita d'una hora? És una visita que entenc que no s'ha de reservar, o sí?
Us recomanaríem que es reservéssiu en cas que vingueu amb grans grups.
Amb grans grups, sí.
Si
és una família de 4 persones, si és una família de 4 o 5 persones, entenc que no cal reservar prèvies, si són grups més grans. Sí? I aleshores les visites es fan en punt o en quins horaris es fan les visites?
Sí, l'hora d'inici de la visita acostuma a ser sempre l'hora en punt. Sempre tenim un marge de flexibilitat, però sempre és a les 11, a les 12 i a la 1.
A les 11, a les 12 i a la 1. Això és dissabtes, diumenges i festius al matí.
Exacte.
Exacte. I després el dissabte a la tarda?
Correcte. A les 5 i a les 6.
A les 5 i a les 6. Per tant, dissabtes, diumenges i festius al matí a les 11, a les 12 i a la 1, a l'espai transmissor del túmul de Seró, i els dissabtes a la tarda també a les 5 i a les 6. És una visita, dieu, del voltant d'una hora i que, bàsicament, teniu tot tipus de públics, us adapteu a la tipologia de públics, però que teniu molt públic familiar. Com reaccionen les famílies i els nens, nens i nenes, quan veuen aquestes pedres tan gegants amb aquestes inscripcions i se'ls introduïs conceptes com l'antiguitat, no? Com el pas del temps i les coses que són tan antigues que ens costa de calcular els anys que fa que són? Quina és la reacció dels participants? Què és el que més els hi sorprèn?
T'he de dir que la primera impressió és referent a l'edifici, perquè l'edifici, com dèiem, un edifici contemporani, s'ha acabat el 2013, però l'aparença exterior, quan hi arribes, és d'edifici a mig acabat, perquè l'arquitecte va triar un tipus de materials, sobretot el totxo, el formigó i les relles de ferro, així amb un toc tòxic, que fan molt d'efecte que és una obra a mig acabat.
Com si no estigués acabat.
Sentit, eh?
Sí, sí.
Té un sentit, i ja veureu un cop sigueu allà, que encaixa molt bé amb les restes de construccions del paisatge i lliga molt més que si fos una cosa lluent amb vidre i metall. Després, quan quedés les restes, clar, costa també als adults i també als especialistes copsar aquests 5.000 anys d'història, però realment la impressió i la manera com estan presentades aquestes restes crea un aire molt màgic. Penseu que per arribar a aquesta part final de la visita, on tenim la sala de les esteles, has de seguir una espècie de laberint, estàs entre parets que no t'acaben de deixar veure res, i en el moment que les trobes, hi ha un efecte on la llum és molt, molt important, perquè les sales on hi ha restes arqueològiques estan banyades amb llum 100% natural. Doncs, com us deia, quan arribes a aquesta sala central, la imatge és molt de reverència, de sorpresa. Penseu que són unes pedres molt, molt grans, que encara que tallessin per fer la tomba, doncs, aquestes grans pedres de fins a 7 metres d'alçada, són d'una mida molt, molt gran, i després sobta molt el detall. Són peces que estan picades amb eines de pedra, però tot i això, aquestes digues-aga, aquestes sanefes amb la que representen aquests materials, aquestes vestimentes dels personatges que pretenien reflectir, doncs realment són d'una qualitat bellíssima, preciosa, i a tothom li sobta i vaja, em queda amb un molt bon regust de boca.
Molt bé. Xavi, tu ets arqueòleg? Molt bé, es nota amb la passió amb la que ho descrius, eh? Doncs, escolta'm, moltes gràcies. Una pregunta, una curiositat.
Digues.
Com ha anat el desconfinament? Us ha costat? Sí, perquè em sembla que vosaltres des de primers de juny que ja esteu operatius, per tant, ja fa un parell de setmanes o tres. És difícil per un equipament patrimonial a adaptar-se a aquests nous protocols i tema distàncies, tema màscares, tema desinfecció... Com ho porteu?
De fet, el que hem intentat durant el confinament en si és no confinar-nos del tot, és a dir, seguir sent un referent per la gent del territori i estar molt actiu sobretot a xarxes i oferir aquelles activitats que habitualment fèiem presencial, és a dir, fora les visites, de vegades fem conferències, fem activitats per canalla. Hem intentat seguir-les fent en un altre format, que és el virtual. Hem fet durant aquests dies un escape room, una visita virtual doncs, gravada, una conferència que teníem agendada. El desconfinament hem intentat fer-lo amb la màxima naturalitat. Tenim el gran avantatge de que som en una zona amb molt baixa densitat de població. Seró és un poblet molt, molt petit del municipi d'Artesa de Segre. Per tant, la sensació que tindrà un visitant és que allà tens aire, tens natura, tens espai. Les distàncies es poden guardar sense cap problema. Puntualment, durant les primeres setmanes i quan les fases corresponents així ho demanaven, hem limitat el número de visitants per hora. Però les mesures que hem hagut de prendre simplement és de guardar aquestes distàncies. Sí que és cert que de manera encara més exhaustiva desinfectem aquests espais, hem de mantenir encara la mascareta durant el temps que sigui pertinent i sobretot ventilem molt bé l'espai. Llavors també que la configuració d'aquest museu ho permet molt i obrim portes amunt i avall perquè doni aquesta sensació realment de comoditat, d'amplitud i alhora doncs, combatre al màxim amb tots els recursos possibles doncs, aquest virus que no li volem per res.
Molt
però
bé.
Bé, però bé, ha anat prou bé.
Sí, sí. Sí. Ens parlaves ara de les xarxes socials, també ens parlaves de que, a part de les visites habituals, organitzeu activitats paral·leles, has comentat xerrades, activitats, escape rooms... Tot això, si els oïdors del Fent Ruta de Ràdio Balaguer volen estar al dia, a on ho poden seguir? Quines són les vostres xarxes? On sou?
Sí, som a Instagram, a Twitter i a Facebook. Ens trobareu amb el nom de Seró Espai Transmissor, o Seró Espai Trans, en algun cas per limitació de lletres, i ja veureu que de manera setmanal i amb força freqüència anem informant doncs, aquestes activitats més quotidianes, aquestes visites guiades amb els horaris que abans comentàvem, i també d'aquelles activitats excepcionals que almenys un cop al mes intentem fer de manera oberta, de cara a que hi hagi tallers per la canalla, de la gent que estiueja o que és del mateix territori, que també hi hagi conferències una amplitud temàtica molt, molt gran, no exclusivament parlem d'escultura prehistòrica. Intentem buscar tots els temes col·laterals que vagin lligats. Per exemple, hem fet xerrades d'agricultura, intentant buscar el nexe de l'activitat actual respecte a la que tenien aquesta gent. Per tant, si ens seguiu amb aquestes tres xarxes, en Twitter, en Facebook i a Instagram, veureu aquest seguit d'activitats més quotidianes i més excepcionals.
Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies, Xavi Bermúdez. Ell és un dels membres de l'equip que està gestionant l'espai transmissor del túmul de Seró. Recordeu, dissabtes, diumenges i festius obren als matins i també els dissabtes a la tarda, la visita és al voltant d'una hora i descobrirem aquestes pedres de més de 5.000 anys d'història. Moltíssimes gràcies, Xavi.
A vosaltres, moltes gràcies. Fem ruta.
Doncs continuem aquí el Fent Ruta, el programa Magazín Turístic de Ràdio Balaguer. Ja veieu que estem aquí en plena conversa informal. Ara us presentarem amb qui estàvem parlant. Ells són família, em sembla, perquè tenen el mateix cognom. Els ho preguntarem. Hem convidat a la gent del Centre Excursionista de Balaguer. És una de les entitats més antigues de la ciutat. Sempre s'han compromès per la defensa del patrimoni natural de la comarca i de tot l'entorn. I com que la comarca cada vegada s'ha convertit més en un pol d'atracció per fer senderisme, aquest estiu en particular sembla que el que s'estilarà, el que estarà més de moda és el turisme de natura, el turisme rural, el turisme de proximitat, hem pensat, calla, anem a convidar la gent del Centre Excursionista de Balaguer, també fan ràdio, també tenen un espai de ràdio aquesta emissora, el Pla i Muntanya, i per això saludem a tots nosaltres al Àlex Ortiz.
Hola.
I al Nil Ortiz.
Bones.
Sou família, no?
Sí.
No hem fet mai la prova de la genètica, vull dir, la prova d'ADN no hem fet mai, però com a mínim el cognom es mantenen.
Molt
bé, és important.
S'ha de dir que per normes de seguretat, si no hi ha convivència a la mateixa casa, no pots compartir estudis, per això entre l'Àlex i el Nil i servidor que us parla hi ha un vidre, perquè aquestes mesures post-confinament...
Està bé aquest vitavís, no?
Però està exacte, però ells dos, com que són teòricament de la mateixa casa, els han posat al mateix estudi, eh? Molt bé, gràcies per vindre.
A vosaltres.
Quan han planificat aquesta xerrada informal, la primera cosa que volíem era que ens expliquéssiu què feu i qui sou com a centre excursionista. Després parlem d'altres temes, de com la comarca s'està posicionant en l'àmbit del senderisme, però d'entrada, qui és el centre excursionista?
Bé, el centre excursionista és una entitat que aglutinen homes i dones que tenen aquesta iniciativa i inquietud de fer excursionisme, de fer senderisme, de fer sortides a la natura, de també observar el patrimoni, tant natural com històric i arqueològic, etc. Són una mica els orígens del centre excursionista de principis del segle passat. El nostre centre excursionista de Balaguer el funden al voltant, o està almenys datat, del 1929, i aquestes eren les inquietuds de la gent que feien excursionisme en aquell moment. Ara, evidentment, ha canviat, i si hi ha ajuntat gent que té una iniciativa més esportiva, de sortir a córrer o sortir a fer BTT, etcètera, etcètera. Però, bueno, en definitiva, són gent que els agrada fer activitat al medi natural i que, majoritàriament, són gent que respecta i vol conservar el medi natural, no? Amb tot transversal, tot el que representa això, no? Ara actualment som 300, quasi 400 socis, 370 socis, me sembla, de Balaguer, comarca i gent també llunyana de Balaguer, que té afinitats amb el centre o amb gent que està aquí a Balaguer. Fem un programa trimestral d'activitats, sortides i activitats. També fem un programa de ràdio, que després el Nil, si de cas, ho comentarà més extensament. Fem una revista, dues revistes al cap de l'any, també per tindre aquesta informació i aquest nexe entre gent que potser no està tan lligat al centre, viu a Barcelona, viu a diferents llocs, i d'aquesta manera és una manera de comunicar-nos també. I bueno, bàsicament això és una mica l'activitat que tenen la majoria de centres excursionistes de Catalunya.
Per la gent que no us coneix i ens està escoltant, activitats, quin tipus d'activitats estem parlant? Fer excursions, bàsicament?
Sí, però molt variades, des de fer excursions per poder... O sigui, tenim excursions variadíssimes, des de excursions que tenen potser un motiu més d'observació de la natura, a excursions per lo que és el voltant de lo que és la comarca, Montsec, Montroig, etc. Fem sortides també en bicicleta, vull dir que l'aficionat de bicicleta de BTT, bàsicament, pues també pot tenir inquietuds i pot trobar al·licients a les sortides que fem. Han anat variant, també passa una cosa, que nosaltres al centre deixem de que la gent proposi activitats. Llavors, moltes vegades hi ha cicles, hi ha gent que és més activa, proposa un tipus d'activitat concreta, de visita de patrimoni arquitectònic, visita d'ermites, museus, etc. Què vol dir? Pues que és variat. Temporades, pues, ja hem tingut gent que ha potenciat molt el tema de la piragua i caiacs, etc. Pues, bueno, intentem que sigui, que surti un calendari d'activitats plurals.
Jo crec que el calendari, és a dir, és un calendari trimestral que ha anat reflexant el teixit actiu del centre. És a dir, hi ha hagut èpoques que hi havia gent que possiblement tenien molta empenta per piragüisme, no? o per PTT, altres èpoques que hi ha més un estudi del patrimoni, no? Altres èpoques més per la fauna i flora i sortides. Una observació, vull dir, depèn molt del teixit actiu i de qui proposi la sortida, simplement.
Entenc que aquestes activitats estan dirigides exclusivament al soci o no?
No necessàriament.
Com funciona
això? Nosaltres cada cop que publicitem les nostres activitats que es programen, mitjançant el groc, ràdio, un tríptic que editem trimestralment, evidentment el fem arribar als nostres socis, però d'altra gent que no són socis també se n'assabenten. Llavors, si estan interessats en venir, evidentment se fiquen en contacte amb la persona que organitza o coorganitza la sortida i pot venir. Amb una novetat que des de fa ara un any hem normalitzat aquesta situació. Quan venia una persona que no era sòcia i que no estava federada al centre, doncs, a nivell de responsabilitats civils, assegurances, etc., teníem un cert risc, que, bueno, s'ha anat assumint. Des de fa ja un any ja tenim una assegurança
que inclou ideada, expressament.
Inclou aquesta persona, que pot vindre una, dos, tres vegades tranquil·lament, sense cap pressió de que es pugui d'obligar-la que vingui i pagui la quota anual o que es federi segons l'activitat que faci. Ja tenim aquest coixí per poder admetre gent que faci el tas del centre excursionista
sense ser encara soci.
Correcte.
Has parlat de que molta gent se n'assabenta a través d'aquests butlletins, a través d'aquests correus, a través d'aquestes revistes. Esteu actius a les xarxes? O sigui, si algú que ens està escoltant ara volgués saber les activitats que es fan, per si hi ha alguna d'aquestes excursions que li interessa, a on ha de buscar? Ha d'anar a l'Instagram, ha d'anar al blog, ha d'anar a la web?
Tenim Instagram, però sobretot ara que no busqui gaires activitats.
Lo detall?
Perquè el calendari es farà aquest proper dijous, però sobretot l'activitat és sobretot a Instagram i Facebook i la web renovada de fa dos mesos i escaig, possiblement, sí que... on hi ha penjades les activitats amb el calendari aquest trimestral, no? És a dir, possiblement no, l'activitat no és molt voraç, no? Molt frenètic,
Nil, quina adreça teniu a internet?
Centre Excursionista Balaguer, segurament, una cosa així. Consultem.
Ara ens ho consultaràs.
CEABalaguer.cat.
Molt bé.
És la web.
CEABalaguer de Centre Excursionista Balaguer. CEABalaguer.cat. Sí. Molt bé. I allí hi ha el detall de les activitats, cada activitat, qui l'organitza, on s'han d'inscriure, la durada, entenc que la majoria d'activitats són de durada de mig matí o d'un dia sencer.
Hi ha dia sencer, hi ha jornades, hi ha sortides de dos dies, són variades.
I entenc també que hi ha moltes activitats que es desenvolupen a la comarca, però també feu activitats que és d'anar lluny. Per
fora, Pirineu, sí.
Molt bé, molt bé. Escolta, senderisme i Montsec. Ja sabeu que tenim, jo sempre explico de que tenim sense voler-ho, perquè això és una cosa que va com va. Tenim el Congost de Montrevell, que és un dels llocs més freqüentats per fer senderisme a Catalunya. De fet, aquesta setmana passada s'han presentat els cartells de la nova imatge gràfica de la campanya d'estiu de la Generalitat de Turisme i un dels cartells inclou la Pertusa i un altre cartell inclou el Congost vist des de l'aigua i gent fent callac. Per tant, dels 10 cartells o dels 15 cartells que s'han triat per fer la imatge corporativa de la Generalitat enguany, dos són de Mont-rebei, un de l'entrada des de la Pertusa i l'altre pròpiament com a activitat nàutica. Potser tenim el Messi del senderisme i això fa que hi haguin problemes de congestió. No sé vosaltres com ho veieu això.
Bueno, pues, més o menys el que acabes de dir tu, no? El Messi de sata, dirien en castellà, masses, no? Pues és el mateix. Quan tens una perla que té un valor turístic important, pues pot passar això, que cal gestionar-lo bé, igual que el jugador. Cal gestionar-lo bé. D'aquesta manera, és difícil, eh? Els dos símils. Un jugador que té molta fama, que té molt ego, és complicat gestionar-lo. Un patrimoni natural que té molt d'èxit, també és complicat.
S'ha de limitar l'accés, s'ha de fer pagar per anar als jocs als espais públics, perquè normalment els centres excursionistes han estat els principals reivindicadors de que no es podia fer pagar entrades per entrar als espais naturals.
La primera pregunta, cal gestionar-lo, cal limitar-lo, cal gestionar-lo, segur. Cal pagar, jo tampoc ara donaré... No crec. Hi ha mesures, crec que hi ha d'haver mesures alternatives per intentar que no ens vinguin una allau de gent amb un dia concret i que es destrueixi l'encant, a part de que afecte el medi natural, no? Jo tampoc penso que el fer-lo pagar sigui fer pagar l'accés en aquell lloc sigui la solució definitiva. Té d'haver d'altres llocs, no? Pot haver pàrquings més llunyans, que la gent s'hi tingui de tensar amb més dificultat o més llargada de l'excursió. La limitació, pues sí, igual que al Nou Camp no podem encabir-hi 200.000 persones perquè té una limitació d'aforo i voldríem anar-hi molta més gent, pues hi ha una gestió per poder accedir a dins. Tindria de ser tope democràtica perquè no sigui exclusivista, no? Que a l'últim, fent el símil del futbol, anar a veure un partit de futbol al Nou Camp vindrà a ser un acte de luxós, no? Pues lo mateix, el medi natural no el tindríem de limitar i que fos limitar sí, però que fos accessible a tothom, però amb una sèrie de mesures i gestionant-lo bé.
Al final potser han acompanyat també de deixar de sobreexplotar turísticament, no? O de la promoció aquesta. Dic perquè la reflexió que feies abans crec que ho marca prou bé, no? De 10-15 cartells per la nova campanya de turisme nacional, dos. Exactament dos són del Congost, no? Dius, hosti, potser hi ha molts llocs al territori i és molt extens, tenim un territori que no ens l'acabem i amb una diversitat increïble, com perquè dos de les imatges, tots els cartells, hagin de tornar a sobreexplotar.
En qualsevol cas tenim una icona, i és una icona turística, i això és així, ens agrada o no, el Mont-rebei és una icona turística i de primer nivell, i per tant es farà servir. Com ho podríem fer per aprofitar aquesta icona, aquest Messi, per convertir-nos en un equip de primera divisió, i primera divisió també vol dir una gestió de qualitat, que eviti la sobreexplotació dels espais, que gestioni adequadament l'espai per d'acord amb la seva capacitat de càrrega real, senyalitzant bé, editant materials...
Home, sí, tindria bé tota una estratègia per intentar, copiant d'altres situacions que t'hagin passat arreu d'Espanya, a diferents llocs d'Espanya o d'Europa, d'èxit desmesurat d'un lloc d'interès natural, copiar-lo o imitar-lo una mica. La tirada que ens dona Mont-rebei, pues, és correcte, hi hauria gent que la voldria pagar i no se'n sortirà mai d'arribar amb aquest grau d'èxit. Aprofitem-la, però no morim d'èxit, intentar diversificar, aprofitar tot aquest flux de gent que s'interessa per aquest indret, per intentar diversificar-lo amb d'altres activitats. Possiblement, estic segur que la gent que gestiona l'accés al pàrquing i que gestiona tot aquest àmbit ens podria donar estadístiques que del 100% de gent que visita el Congost, pues possiblement hi ha menys d'un 5% que ha pujat al poble d'Altamiris, que és un indret xulíssim, amb història, i amb un atractiu a nivell paisatgístic i naturístic.
Has parlat d'Altimiris.
Sí.
Una pregunta, pels neòfits. Si haguéssim de triar els 5, ja no anem més enllà, els 5 o els 6 o els 7 punts més potents a nivell comarca per fer senderisme, quina seria la proposta del Nil i la proposta de l'Àlex? Més enllà de Mont-rebei, una mica, perquè si l'objectiu és descongestionar aquest espai, haurem de donar alternatives o complements que facin que la gent no vulgui anar tothom al mateix lloc, sinó que tinguis el mateix entorn, al mateix lloc.
És molt extens, però si ja estem a fer una llista d'èxits i rareses, no? Mm-hmm. Ara pensava la Serra Llarga, no? La Serra Mitjana, que recorre des d'Alfarràs, la tindríem, fins a pràcticament Bellcaire, no? Té unes possibilitats, no? I és un indret que possiblement no té l'atractiu grandiloquent, no? d'imatges així tan potents, verticals com les del Congost, però té una imatge de la plana que és espectacular, no? I aquesta seria una raresa, no? Per exemple, de les 5.
Proposta del Nil, Serra Llarga. Proposta de l'Àlex.
Diversificar una mica el Montsec és molt gran. Tota la zona del Montsec de Rúbies, amb el que és la Llobella del Llop, el pas de l'Hostal Roig, accessos a excursions i indrets on hi ha hagut escenaris de la Guerra Civil, on hi ha encara restes de trinxeres, visitar pobles abandonats amb un missatge també de recordar la història de lo que havia estat aquell indret i aquell territori. Vull dir, el Montsec és immens. Després, com diu el Nil, també tenim serres anteriors, properes a Camarases, a la Serra de Montroig, Sant Jordi, on hi ha molt, molt a explotar a nivell d'interès geològic, coves...
Patrimonial, històric, també, històric. Perquè Cap de Pont, és a dir, tens tot una ruta, tot un recorregut del Memorial Democràtic que en un espai tan breu, no? o tan poc extens, que hi hagi tantes trinxeres, no? Que hi hagi tanta història recent i contemporània, és fantàstic. Vull dir, molts territoris ho voldrien, i el detectiu del riu, no? I la Voltra.
Ho fem bé a l'hora de crear producte turístic, de centrar-nos potser només en el paisatge i no ser capaços, pregunto, a l'hora de comercialitzar un camí o un sender i donar-li nom i donar-li marca i pujar els tracks, d'incorporar tots aquests atractius, no? O sigui, l'ermita romànica que hi ha a mig camí, o el pontet, o les restes d'unes trinxeres de la guerra de quan això va ser el front del Segre durant l'any 38 i gener 39 durant la guerra de Franco. Com potser hauríem de repensar cada un dels camins a l'hora de dotar de tot aquest contingut molt més polièdric, no?
Sí, possiblement no es fa prou bé a nivell turístic i a nivell del centre també tindríem de fer autocrítica. Sempre fem comentaris, gent de la meva generació, de que tota la vida hem estat caminant segons quins indrets del Montsec i estem xafant o estem esgarrinxant-nos amb una planta que no en sabem res d'aquella planta. Coneixem l'alzina, el roure, el boix i quatre plantes més i només caminem. Llavors, just, vull dir, se'n pot treure molt de suc, molta informació i molts recursos d'un lloc, no? Llavors, clar, tindríem de fer un repàs una mica de patrimoni històric, medi natural, vegetació, ocells, o sigui, tot.
I aquí val a dir potser que també falta la figura del guia o la cultura del guia aquí a la Noguera i a Catalunya, no? És a dir, quan anem a la muntanya tenim la cultura o no, o tenim la tradició de que això d'anar a la muntanya és posar-nos, jo recordava una frase que ho havia dit bastant, això ara se li s'agarra, no? Posar-nos les xiruques, anar a caminar i ja està, no? I al final no sabem ni quins cims estem observant, ni quin indret estem veient, ni quina vegetació ens envolta. Geològicament tampoc som molt ignorants moltes vegades del patrimoni geològic que tenim, i això al final com es cura? O a base de guies format P, publicacions
ben
no?
especialitzades,
no? Fer pedagogia des d'aquest punt, o l'altra figura és la figura del guia físic, una persona i tot un teixit, tot unes associacions o tot un territori que et permeti anar a caminar, fer una ruta molt senzilla, possiblement, des d'un punt de vista exigències del muntanyisme, però, en canvi, tindrà molt plena i molt rica de coneixements, no? I, al final, és el que t'emportes.
Molt bé. Avui estem parlant al Fent Ruta, el magazín turístic de Ràdio Balaguer, amb dos apassionats de l'excursionisme, són família, són el Nil i l'Àlex Ortiz, i ja veieu que ha sigut una entrevista més de debat, més de conceptualització, de veure com ens podem posicionar com a comarca per incorporar tots aquests valors patrimonials i paisatgístics que tenim de Balaguer cap amunt, sobretot a l'espai territorial del Montsec. No sé si us sembla bé l'encert que es va fer el seu dia com a comarca de posicionar-nos fent servir la marca turística Montsec.
Bé, estupendo.
Molt bé.
Home, quan tens una icona amb totes les possibilitats, un lloc, un indret, amb totes les possibilitats que et dona el Montsec, jo diria, quan parlem amb gent del Centre Excursionista de Lleida, tenen aquest sentiment de propietat del Montsec. O sigui, ells han nascut, nosaltres hem començat a trepitjar el Montsec, des de gent de Lleida fins a, bueno, cap al nord, la gent de Guissona, gent d'Agramunt, la majoria de centres excursionistes, els seus començaments han estat al Montsec. I el Montsec ens dona excursionisme, però ens dona moltes més coses. Llavors, és bo aprofitar aquesta
embranzida, aquest ganxo que té.
No? I tant, i tant.
Si us sembla bé, us proposo per acabar l'entrevista, imagineu-vos que de cop us nomenessin el director general de turisme del patronat ara Lleida o de la comarca o del que sigui, i us proposessin de tirar endavant algun projecte vinculat al senderisme, les excursions al patrimoni natural, en aquest territori que tenim a la comarca. Us proposo una mica, breument, quina seria una de les primeres coses que faríeu?
Bé, no sé, per no deixar el blanc. Més que res, el sentit que dies, potser tu abans fora d'antena, era el de dir, si obrim camins, sapiguem-los mantenir, no? És a dir, no serveix de res fer una campanya, no? Que és el seu dia fer la campanya Montsec, si al final s'ha de reduir la campanya Montsec al Montrevell, perquè ha quedat desbancada la campanya Montsec, perquè Montrevell ha agafat més força, no? I ara on està la campanya Montsec i ara on tenim aquest patrimoni, no? I si els camins d'aquella època, ara avui dia, continuen estant igual de practicables, si s'han desbrossat, si s'han resenyalitzat, si s'ha de repintar aquelles marques que s'havien fet, si els cartells aquells que estaven pelats, no? I que s'havien erosionat pel temps, s'haurien de canviar, potser, no? És a dir, possiblement, no? Des d'una perspectiva molt humil, diria que el que es faci es mantingui o fer una... o revisitar, no? O renovar el que ja s'havia fet, no? Perquè segurament tenim una estructura de camins i de senders i d'antigues promocions i campanyes que l'únic que hem de fer potser és donar-los una repintada, un canvi de cadre i ja està, no? I servirien, serien tan actuals com...
Per tant, aquí hi hauria un debat de fer molts projectes o fer pocs però mantindre'ls. Hi hauria un debat de fer molt o fer menys i fer prioritzar la qualitat, no? Per tant, dir molt bé, senyalitzem si convé només 10 camins, no 50, però aquests 10 que estiguin ben senyalitzats, que hi hagi producte, que en cada un dels itineraris d'aquest camí doncs tots els atractius possibles a nivell històric, natural, patrimonial estiguin incorporats, hi hagi els tracks ben senyalitzats. No sé, l'Àlex, si vol afegir alguna cosa.
Sí, jo potser afegiria que també, abans d'arrencar amb qualsevol projecte, evidentment que hi ha pressupost i llavors te sents molt valent, però sobretot consensuar amb el territori.
Incorporar la participació sempre que hi ha...
Consensuar l'estratègia amb el territori i amb les entitats que el trepitgen i que el coneixen. És per evitar errors flagrants, que a més d'ajudar, perjudiquin. A la zona de l'altre costat del Montsec, de la Noguera Ribagorçana, a la franja s'ha fet una intentona de poguer accedir per la vessant sud al Montremei. Semblava que el Montremei només era propietat catalana.
Amb les passarel·les.
Jo penso que això és una aberració.
Però ara ja hi és, això, eh?
Ja, però és una aberració. I a nivell paisatgístic, a nivell inclús de seguretat en un futur, no té cap sentit. O sigui, no tothom pot arribar a fer la Neto. No podem fer unes escales mecàniques per pujar la Neto. Segur que als nostres pares els encantaria anar-hi, no? Gent que ara potser no tenen la possibilitat. O qui diu a la Neto diu una ermita. Bueno, les limitacions físiques i a vegades que també et limiten el que fer. No ens tornem bojos.
Amb aquest debat que ens planteja ja per acabar, que podríem estendre'ns-hi molta estona, l'Àlex Ortiz, sobre la idoneïtat d'haver fet les passarel·les que comuniquen la franja, la zona de la Baixa Ribagorça, de l'entorn de Viacamp
i Montfalcó fins a la Vall d'Àger, unes zones que històricament havien estat comunicades i que per culpa de la construcció de l'embassament de Canelles van quedar aïllades. I amb aquestes passades es va voler reconduir, reprendre aquest contacte històric que hi havia hagut entre les dues vessants de la Noguera Ribagorçana, però que també va suposar un increment de l'arribada de visitants a Montrevi, per tant, a accelerar encara aquest procés de massificació. Ens volíem acomiadar. L'Àlex diu, escolta, em deixem afegir una cosa.
Sí, una coseta, sí, perquè no es malinterpreti. O sigui, el fet de fer una passarel·la que comuniqui la zona d'Osca amb la vessant catalana, de la manera que s'ha fet, jo crec que està bastant bé. Vull dir, s'ha fet pel lloc més estret, bastant elevada, perquè no dificulta la navegació del riu. El color de l'estructura podria ser potser una mica més acorde amb l'entorn.
Estàs parlant del pont del Congost del Segre, per entendre'ns, eh?
De la Noguera.
Sí, sí.
Sí, que comunica una vessant amb l'altra. Aquesta infraestructura no crec que sigui criticable o molt criticable. El problema ha estat les escales que s'han fet per accedir des de la zona d'Osca aquí. Això sí que és criticable, eh? Vull dir, no tampoc sí, voldria...
Sí. Una cosa és el pont i l'altra cosa és les passarel·les, les escales.
Les escales aquelles, sí.
Molt bé, doncs avui al Fent Ruta, que sempre parlem de turisme de proximitat, hem volgut atansar-nos amb un món, que és el món del senderisme, és un món clau pel turisme. Moltíssima de la gent que ens ve a visitar la nostra comarca venen per anar a Montrevell. S'estan, evidentment, un cap de setmana, aquest és l'atractiu, i a partir d'aquí hem d'omplir també amb d'altres propostes paral·leles durant la seva estada. I com que això és un dels principals atractius que fan que la gent ens vingui, també n'han volgut parlar amb dos dels representants del Centre Excursionista. Recordeu que el Centre Excursionista de Balaguer té aquest web cebalaguer.cat. També són els encarregats de fer un espai en aquesta casa, el Pla i Muntanya, vinculat a les excursions. I en nom del Fent Ruta, moltíssimes gràcies, Pol. Moltíssimes gràcies, Àlex. Tineu aquests micròfons a la vostra disposició pel que vulgueu.
Perfecte.
Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Fem Ruta.
I arribem al moment de traure el nas per la finestra. Ho dic bé, això, Maribel?
Sí, sí, perfecte. Una vegada que no t'equivoques i no dius el cap.
Doncs ja ho veus, a traure el nas per la finestra amb les propostes més frestes per aquest mes de juliol de l'any 2020. Maribel, endavant.
Doncs mireu, un mes més, després d'aquest confinament, continuarem repassant les agendes dels agents turístics del territori per fer-vos 5 cèntims de les activitats turístiques i culturals de casa nostra i els seus voltants. Començarem visitant la web dels Espais Naturals de Ponent, que ens donen molta informació sobre les activitats que podem dur a terme durant aquest mes de juliol a espais com la Serra del Montsec, la Serra Llarga Secans de la Noguera, l'Aiguabarreja del Segre, el Noguera Pallaresa, els vessants de la Noguera Ribagorçana i l'Aiguabarreig del Segre i la Noguera Ribagorçana. Així doncs, el primer dissabte, 4 de juliol, de les 8 a 2:15 del vespre, s'organitza l'activitat 100 Almenara, gaudim de l'espai natural amb música de Wednesday. Es tracta d'un concert que es realitzarà a la vora de l'Aixopluc de Castellserà i que vol ser una activitat per gaudir de l'espai natural de la Serra de Bellmunt Almenara amb els 5 sentits i amb música. I, com no, tas de productes locals. L'aportació de l'activitat serà de 5 euros i anirà destinada a aquest tas de productes locals organitzat per l'Ajuntament de Castellserà. El pagament es farà a l'entrada del lloc on es farà l'activitat i per poder-la gaudir us heu d'inscriure prèviament per poder garantir i respectar les mesures de seguretat. Per poder trobar la ubicació de l'Aixopluc i poder fer la reserva heu d'entrar a la pàgina web www.espaisnaturalsdeponent.cat on, a més, hi trobareu més detalls sobre aquesta activitat i totes les que tenen pensades per tot el territori, com, per exemple, la descoberta de la Volta de les Franqueses, una activitat que es durà a terme el dia 26 de juliol a l'Aiguabarreig del Segre amb la Noguera Ribagorçana, de 9:45 del matí fins a 12:15 del migdia. A la pàgina web que us he comentat abans, us podreu descarregar la guia de les activitats programades per aquest 2020. I si ara us va bé, farem un repàs dels diferents espais culturals i museus del territori per posar-nos al dia dels seus horaris i de les activitats després d'aquest passat període de confinament. Començarem per Balaguer, amb el Museu de la Noguera. Us recordem que des del dissabte dia 6 de juny el museu torna a estar obert en el seu horari habitual. Això és de dilluns a dissabte, de les 10 a les 2 i de les 5 a les 7 de la tarda. I els diumenges i festius, de les 10 fins a les 2. Fins al 30 de juny, recordeu que l'entrada al museu és gratuïta. El telèfon de consultes i d'atenció al públic és el 973 44 51 94 o bé podeu consultar la seva web www.museucn.com. Ara mateix podeu gaudir de l'exposició temporal Ossos, un viatge a l'època medieval de la mà de l'antropologia física. Estarà oberta fins al 30 d'agost. Us convidem a anar-la a veure. És molt interessant. Un altre espai que val la pena visitar aquest mes de juliol és el Centre d'Interpretació de l'Or, situat al Molí de l'Esquerrà. Com bé sabeu, és un antic molí fariner reformat al segle XIX. Podeu optar per fer una visita lliure, una visita guiada, o bé fer tallers, com el de la recerca d'or o el de, a l'estiu, l'or el busquem al riu. Totes les activitats necessiten ser reservades prèviament per poder garantir les mesures de seguretat i podeu trobar tota la informació dels horaris i els preus a la seva web www.museucn.com. Per si us ve de gust moure-us una mica, us podeu traslladar fins al Pallars Jussà i anar a visitar la central. Han tornat a obrir les portes des del 12 de juny, amb visites guiades els divendres i els dissabtes a 12:45 i a 13:00. L'aforament màxim és de 10 persones i té un cost de 4 euros. Si sou un grup d'entre 5 i 10 persones, podeu assegurar-vos la visita enviant un correu electrònic uns dies abans a epicentre@pallarsjussà.cat. Trobareu més informació de totes les recomanacions per poder fer la visita amb seguretat i garantir les mesures adequades a la web www.trem.cat/lacentral. De tornada, us proposem parar a Àger per visitar el Parc Astronòmic del Montsec, que també va obrir les portes el 12 de juny. Aquest ha estat un dels primers equipaments turístics de Ferrocarrils de la Generalitat en reprendre la seva activitat amb totes les mesures i protocols sanitaris necessaris. Aquesta represa de l'activitat coincideix amb la incorporació de la projecció del planetari produïda pel National Geographic, Asteroid Mission Extreme. Aquest espectacle es projectarà en les sessions diurnes generals i durant tot el que resta de temporada. A finals del mes de juliol, el Parc Astronòmic també estrenarà un nou tipus de visita nocturna familiar, de manera que en les dates en què la Lluna i els planetes siguin observables, es realitzarà aquesta activitat orientada a públic amb infants i que completa tota l'oferta regular d'activitats del centre. Podeu trobar tota la informació del tipus de visites, dels horaris i dels preus a la seva web parcastronòmic.cat. Després d'uns mesos tancades, les estacions de muntanya i els trens turístics gestionats per Ferrocarrils tornen a obrir les portes sota el lema Respira Natura, un concepte que ara més que mai pren el protagonisme de totes les experiències que es poden gaudir a l'entorn natural. Des del 12 de juny han anat obrint de forma progressiva estacions i trens turístics i pel que fa al Trens dels Llacs es posarà de servei a partir del 4 de juliol. Un viatge des de Lleida o Balaguer fins a la Pobla de Segur, en què la finestra del vagó del tren ens obre la mirada a un paisatge de gran bellesa. Un territori de camps de conreu, aspres i agrests, de parets calcàries i aigües tranquil·les. I al fons, pot ser, els cims blancs del Pirineu. L'obertura del tren turístic es farà seguint els protocols sanitaris. L'ús de mascareta i la neteja de mans seran obligatòries a trens, estacions, vestíbuls i zones comunes i a tots aquells llocs on no es pugui mantenir una distància de seguretat, tal com està establert en totes les activitats que es realitzen arreu del país. Les empreses de turisme actiu que operen a l'entorn del Congost de Mont-rebei, a la Vall d'Àger, ja han recuperat part de la seva activitat normal. L'oferta és variada i hi trobareu des de les experiències de vol per a tots els nivells que ofereixen empreses com Entre Núvols o Albatros a sortides en BTT, esports d'aigua, senderisme o hípica amb Montsec Activa, passant pels vols en globus de l'empresa Contiki. Una altra opció és descobrir el Congost de Mont-rebei des de tots els seus angles. Ho podem fer amb les activitats d'Àger Aventura, que proposa des de catamarans a caiacs o sortides de trekking. També hem de fer menció a les activitats que us proposen des de la Picatrips, el patrocinador del concurs del Fent Ruta del mes passat. Ofereix l'oportunitat de fer molts esports d'aventura sense sortir de la comarca de la Noguera. Així doncs, dins la seva oferta trobareu rafting o escalada per fer a Camarasa i activitats d'aigua per fer a la zona del Pantà de Rialp, com caiac, paddle surf o barranquisme. Tota aquesta informació la trobareu visitant el seu web, lapicatrips.com. Més tranquil·la, però, i també familiar, pot resultar l'experiència de visitar l'entorn de la Baronia de Rialp. format per antigues parròquies, pobles, masies, torres i fins i tot antics monestirs, amb molts segles d'història en les seues pedres, el terme de la Baronia de Rialb és una bona proposta per als amants del turisme familiar. El punt de partida pot ser el monestir de Santa Maria de Gualter, on també s'hi troba l'oficina d'informació turística de la zona. És també un bon punt de sortida per veure les diverses esglésies romàniques de la zona, algunes d'elles visitables a l'interior. I també ho és per recórrer els entorns dominats per la voltra del riu, ideal per passejar o per fer petits recorreguts en bicicleta tot terreny. A més, des de l'oficina organitzen petites rutes i visites guiades. Informeu-vos-en abans al web baroniarialb.cat. L'Estany d'Ivars Vilassana no volia pas deixar passar aquest estiu sense oferir la seva setmana natural per a joves i se les han pensat totes per poder-la fer des de casa i fins i tot gaudir d'aquest espai natural amb família. Astronàutica, ioga, teatre, anellament, construcció de caixes niu, rastreig de fauna i fins i tot una gincama virtual són algunes de les activitats que podreu fer amb ells. Si voleu més informació de totes aquestes activitats, podeu entrar a la seva pàgina web i assabentar-vos de com s'ha de fer la inscripció. A estanyivarsvilassana.cat. L'Espai Orígens de Camarasa també ens ofereix a les xarxes continguts que es poden servir per conèixer l'equipament i l'entorn sense sortir de casa nostra. Concretament ens ofereix unes visites virtuals molt completes a l'espai mateix, però també a la Roca dels Bous i al Parc Arqueològic de Sant Llorenç de Montgai, a les quals podreu accedir des de la web espaiorigens.es. Aquestes visites es poden complementar amb vídeos del seu canal de YouTube que trobareu referenciat a la mateixa web. Una altra opció també és fer una visita virtual interactiva a la Roca dels Bous. En aquest cas, la trobareu disponible en català, castellà, anglès i francès a la pàgina web larocadelsbous.uab.cat. Si acabem amb Balaguer, també heu de saber que han reobert els monuments després de 3 mesos tancats al públic. Per visitar-los, s'hauran de respectar totes les mesures de seguretat i protecció establertes per les autoritats sanitàries, com, per exemple, respectar les distàncies, evitar les aglomeracions a l'accés als monuments i dur mascareta. Les visites als monuments es poden fer els caps de setmana en els horaris habituals, tot i que, a partir del 24 de juny, s'amplien els horaris i els dies de visita coincidint amb el període d'estiu. Si voleu visitar la ciutat amb nens o amb joves, l'àrea de turisme de la Paeria de Balaguer té en marxa 2 iniciatives enfocades al turisme familiar sota la marca Balaguer en Família i de les quals vam parlar el programa del mes passat. Es tracta de 2 recorreguts per la ciutat amb 2 jocs de pistes sobre el tema Els tresors perduts i Ens fem una selfie. La primera d'aquestes 2 iniciatives, recordarem que és Els tresors perduts, que té una durada aproximada de 2 hores i es tracta d'un recorregut a través de pistes pels monuments més emblemàtics de la ciutat. De monument en monument, les nenes i els nens, acompanyats dels més grans, recorreran els carrers del centre històric i visitaran espais tan emblemàtics com el Castell Formós, el Sant Crist o el Pla del Matà. I la segona proposta, Ens fem una selfie, té una durada aproximada d'1 horeta i mitja i busca una major complicitat i participació de la ciutadania i del turisme en les xarxes socials. Les persones participants hauran d'esbrinar diversos monuments balaguerins a través d'imatges i pistes i, un cop localitzats, fer-se una selfie i etiquetar les xarxes municipals. Cada 3 mesos es sortejaran premis entre tots els participants. Els fulletons, per poder realitzar els recorreguts i esbrinar els misteris que s'amaguen darrere les diferents pistes, es poden trobar a l'oficina de turisme de Balaguer. I per acabar, si el que voleu és una visita guiada on les anècdotes i la història es retroben, no dubteu en anar els dissabtes a 8:15 de la tarda a la plaça Mercadal davant la Paeria i podreu gaudir d'una experiència explicada per un savi del territori. Podeu posar-vos en contacte a través del seu correu electrònic info@viuloes.cat i us faran 5 cèntims del seu funcionament.
Moltes gràcies, Maribel, per treure el nas per la finestra.
Fem ruta.
I arriba el moment del concurs i, per tant, tocarà comprovar que heu estat atents a l'entrevista que avui hem fet a la gent de l'espai transmissor del túnel de Seró. El Xavi Bermúdez, quan ens ha explicat el monument que acull aquest particular edifici de Seró, Artesa de Segre, ens ha parlat d'unes pedres que tenen uns 5.000 anys d'història. I amb uns esgrafiats, uns dibuixos, Són unes pedres que van tenir 2 usos. Primer, senceres, van fer de monument, i després partides amb trossos es van convertir en una tomba, en un túmul funerari. I ara ve la pregunta, que és molt fàcil. Quina és l'alçada que tenia la pedra més alta d'aquestes pedres en el primer monument, el més antic, el que té uns 5.000 anys? Repetim, quina és l'alçada que tenia la pedra més alta d'aquestes pedres del túmul de Seró? Resposta A, 2,5 metres. Resposta B, 5 metres. Resposta C, 7 metres. Resposta D, 10 metres. Repetim, eh? Quina és l'alçada que tenia la pedra més alta d'aquestes pedres de l'espai transmissor del túnel del túmul de Seró al primer monument, el més antic? 2,5 metres, 5 metres, 7 metres o 10 metres? Què passarà si guanyeu? Doncs podreu anar, entre els participants sortejarem un passi per a un grup de fins a 2 adults i 2 infants per visitar gratuïtament l'espai transmissor del túnel de Seró, triant vosaltres el dia. Què heu de fer per participar al concurs? Doncs molt fàcil, entrar com sempre al portal web de Ràdio Balaguer, que és www.radiobalaguer.cat, clicar l'anunci del concurs, identificar-vos amb el vostre correu perquè després, si guanyeu, us puguem localitzar i resoldre correctament la pregunta. Que tingueu moltíssima sort i recordeu que teniu de termini des d'ara mateix fins al darrer dijous de juliol quan s'emetrà el nou programa. Molta sort!
Fem ruta.
I arribem al final del Fent Ruta, en aquesta edició una mica estranya, ja sense un confinament total, però encara amb mesures de seguretat.
Així és. Això ha fet, per exemple, que ens haguem hagut de posar, la Maribel i jo mateix, amb 2 estudis diferents. El Mingo i l'Oriol no ens deixen compartir locutori. Diuen que per temes de seguretat.
Ja ho veieu. En qualsevol cas, això no ha estat cap problema i hem pogut presentar-vos un munt de propostes. D'entrada, amb el Javi Bermúdez, que ens ha presentat el túmul de Seró, un espai turístic especialitzat en turisme familiar a partir d'unes pedres molt antigues i que trobareu a Seró, un poble del municipi d'Artesa de Segre.
Sí, sí, i més coses, perquè també ha vingut el Nil i l'Àlex Ortiz i ens han explicat quines són les activitats que organitzen des del Centre Excursionista de Balaguer per donar a conèixer, a través del senderisme, el patrimoni i els paisatges de proximitat.
També hem tingut l'espai Treu el nas per la finestra, on us hem portat diferents propostes per aquest estiu, com per exemple les activitats familiars a l'Estany d'Ivars, Vilassana, una caminada naturalista fins a Monestir de Santa Maria de les Franqueses o les visites guiades dels dissabtes al vespre a Balaguer.
Ens acomiadem que us hem estat acompanyant, el Mingo i l'Oriol als controls, la Maribel i que us parle el Jaume a la locució i guions. En nom de tots ells, moltes gràcies.
Que gaudiu d'aquest estiu que acabem de començar i, si us ve de gust, ens retrobarem a finals de juliol, com sempre, el darrer dijous de mes, per portar-vos més novetats.
Moltes gràcies per acompanyar-nos i que gaudiu d'un estiu ple de propostes de turisme de proximitat.
Bon estiu!
Bon estiu!
Fent Ruta, el programa turístic de Ràdio Balaguer. Al Fent Ruta farem un tomb per la comarca de la Noguera, recomanant-vos experiències i promocions. Traurem el nas per la finestra per posar-vos al dia de totes les activitats turístiques programades als Pirineus i a les Terres de Lleida i us proposarem concursos que no us podeu perdre. Fent Ruta, l'últim dijous de cada mes a les 9 del matí i amb redifusió a les 8 del vespre a la sintonia de Ràdio Balaguer.